A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Són les 11 i 2, les 18 i 2, i com podeu escoltar, aquesta és la sintonia del nostre espai d'astronomia, com sempre amb l'Associació d'Astronomia de les nostres illes. Tenim aquí amb nosaltres a Jordi Alemany. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Recordem també, aprofitem que el tenim aquí, avui parlarem d'un tema que causa sempre molt interès, no? Com és la mitologia, les constel·lacions també relacionades amb aquests mites. Però abans d'això, també recordar que avui hi ha una observació lunar, no?, a Esmolivell de la Mola.
Exacte, avui a partir de 9:15, uh-huh, doncs estarem allí per observar lluna. Avui tindrem una lluna, esperem que prou polida, i a veure si també podem veure algun altre objecte llunyà.
Que amb aquest cel així una mica...
No me'n parlis.
No, no?
Estem...
Us està donant problemes.
Ens està últimament, sí, tocant una mica els nassos.
Ja,
tot
ja.
I que la previsió per avui és que estarà així ennuvolat i que després per la nit netejarà. Tot
clar.
I que hi haurà alguns núvols alts.
Uh-huh.
Ja veurem.
Ja veurem.
Ja veurem. Esperem que es podrà veure.
Molt bé. D'altra banda, mira, jo no tinc molta oportunitat realment de veure la lluna, perquè visc a Sant Francesc i, clar, no, bé, ja em poso a casa i ja no la veig. Però com està últimament? Està així taronja o no? Està...
No, està com sempre. Taronja està quan està baixa. Quan
d'acord,
està, quan
d'acord.
Està baixa és quan la veiem taronja per efecte atmosfèric.
Molt bé.
Però no, tindrem una lluna, no sé si estarà avui al 50% de, uh-huh, de creixent, de lluminositat, i... Sí, si la veurem i estarà molt xula.
A tu personalment t'agrada més la lluna plena o la lluna que està...
Creixent, com està ara.
Creixent, eh?
Sí, la lluna plena és molt maca per anar amb la teva parella, agafadets de la mà per la platja,
uh-huh,
i és veritat, és molt espectacular, és molt lluminosa, és molt gran, però si la vols mirar, gaudir bé amb equips preparats, telescopis o prismàtics o el que sigui, és molt millor quan està creixent. Sempre ho diem, sempre ens demanen, escolti, la lluna plena, direm, mira, la lluna plena, quan la veus plena, és molt plana.
Ja, clar.
És un disc,
clar,
que el sol li dona de ple des del nostre punt de vista, i aleshores la cara està completament il·luminada. Per tant, si el sol li dona de cara, no hi ha ombres.
Uh-huh.
Quan l'enganxa en una fase creixent, com estem ara, veus que la lluna, doncs, geogràficament està viva. Veus que
clar.
Té relleus, veus que té muntanyes, veus que té cràters i tenen ombra. I aleshores veure aquesta línia, no?, que defineix el dia i la nit a la lluna, que és el terminador, i aquesta zona és fantàstica de veure, és el que més emociona la gent, i el que sempre que fas una foto sempre vas a veure i vas a enfocar aquesta zona, perquè és, sembla mentida que això existeixi.
Tot pensat, no? Per això imagino que sí. Programeu-les,
sí.
Doncs...
Mai les fem en lluna plena.
Efectivament, doncs això, recordar un altre cop que avui hi ha observació lunar al Molivell de la Mola a les 21:30. Ara sí, anem al tema que ens ocupa. Parlem de mites, mitologia, com encaixa això amb l'astronomia?
Bé, doncs perquè l'astronomia és una ciència molt antiga, és una part del saber i de la humanitat molt antic. Aleshores, tu imagina, la primera vegada que van aixecar... Estic parlant de fa milers d'anys, van aixecar el cap i van veure, què van veure al cel? Doncs van veure uns puntets,
clar,
que no sabien el que eren. I què va passar la següent nit que van mirar? Que van veure els mateixos puntets. I a la següent nit van veure els mateixos puntets. I passaven anys i anys i generacions i seguien veient els mateixos puntets, i aquests puntets feien les mateixes figures. I aleshores, a partir d'aquí, es va donar, diguéssim, força al principal actiu que tenim els humans. Quin és? La imaginació.
Uh-huh.
La imaginació. La imaginació ve i la raó ve després. I a partir d'aquí es genera, doncs, una de les eines més poderoses que també tenim, que són els relats. El
clar.
Que sabem fer els humans molt bé, molt bé, molt bé, és generar relats. A partir uh-huh. d'aquí es generen, doncs, tota una sèrie d'històries sobre herois, sobre déus, sobre traïció, sobre amor, sobre gelos. I tot això ha arribat, ens ha perdurat. Evidentment, avui en dia sabem que això no té un sentit estricte,
no.
Però ens encanta saber-ho. Per què? Perquè les històries que expliquen són històries molt properes. Parlen de personatges que s'assemblen a nosaltres, parlen de la nostra manera de viure. No només la cultura grega, que coneixem tots, la típica mitologia grega. Els egipcis també ho feien els xinesos, també ho feien els maies. Per això, o sigui, el que fa és plasmar la nostra societat en el que no veiem, en el cel que veiem a dalt.
Sí, de fet, aquests relats, la base, no?, l'essència dels relats continua reproduint-se avui dia amb les noves històries. Vull dir que al final les pel·lícules d'ara també més o menys expliquen doncs aquestes fites, no?, dels herois, que ara han canviat, però no deixen de tenir doncs la mateixa missió, que és salvar el món, salvar la humanitat, o jo què sé, no?
Sí, 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 sí que és cert. Per exemple, per què van néixer, no?, doncs les mitologies que comentaves. Avui en dia sabem el que és la pluja.
Mhm.
Ve dels núvols, condensació, unes condicions concretes de pressió, temperatura, sabem el que és un tro, que ve després d'un llamp, no? Sabem moltes coses que fa uns anys no tenien ni idea de per què passaven. Aleshores, quina és la manera més fàcil i més lògica d'explicar-ho? Doncs a través d'un relat, a través d'alguna cosa que està per damunt teu, que et pot arribar a governar. Doncs per què hi ha un tro? Doncs perquè Zeus està enfadat.
Clar.
Per què plou? Doncs perquè els déus estan plorant. I això, a més, també marcava certes èpoques molt importants al llarg de l'any. Per exemple, quan venia el plor, la pluja, doncs venien les èpoques dels que després es podia cultivar i vindrien aliments.
Clar.
A Egipte passava el mateix. Quan sortia l'estrella Siri, era l'època que el riu Nil creixia. Aleshores vol dir que vindria l'època fèrtil.
Uh-huh.
Aleshores, per això sempre hi ha hagut molt d'interès en mirar el cel, perquè a partir d'aquí és on s'establien els cicles de producció, de menjar, del que fos. I, bueno, doncs,
I del dia, no? Al final,
sí.
O sigui, que hi hagi sol implica que es poden fer unes determinades coses, que hi hagi lluna implica doncs unes altres,
exacte,
imagino.
Exacte. Tot això ens ha arribat avui en dia. Hi ha també molt de coneixement o molta... Sí, molta idea sobre... Hi ha la lluna, doncs, per exemple, si hi ha la lluna, et creixerà més el cabell si te'l talles quan...
Exacte.
Totes aquestes...
Això és cert o no? No acaba, no?
No ho sé. Et diria que no ho sé. Jo tinc tan poc cabell que, a mi no m'ha funcionat.
Diguem que de moment no sabem si té molt de fonament, no? Doncs, a veure, explica'ns algunes coses sobre això, sobre el que podem veure al cel, sobre alguns noms, no?, que també coneixem avui dia, sobre constel·lacions...
L'estiu és una molt bona època, perquè l'estiu, clar, és quan més mirem al cel nosaltres, hi ha totes les constel·lacions d'estiu que es veuen claríssimament. I la nostra mitologia més propera és la que nosaltres anomenem la clàssica, la dels grecs, no? I els grecs, doncs, també tenen un moment de creació de l'univers. O sigui, hi ha les estrelles, però hi ha algun moment de creació de tot, no? Al començament, pels grecs, no hi havia res, era tot el buit, era tot el caos, no hi havia absolutament res, i aleshores, de sobte, apareix, no diuen com, però apareix. La mare de totes les mares, Gaia, la Terra. No, la Terra. Després, de la Terra va venir Urà, que és el cel. De la fusió dels dos van venir els titans. Un d'ells va ser Cronos, que actualment és el Cronos és el planeta Saturn.
D'acord.
I Cronos va derrocar el pare. Va derrocar el seu pare i va començar a tenir fills amb la seva dona Rea. Ell, com que tenia por de que els seus fills fessin amb ell el que ell va fer amb el seu pare, que va ser derrocar-lo, què feia? Quan tenia un fill, el devorava.
Sí.
Això et deu sonar, hi ha el quadre aquest de Goya, no? De Saturno devorando a sus hijos, doncs el devorava. Aleshores, Rea va agafar un dels fills i el va amagar. Aquest fill resultava ser Zeus. I Zeus, el que va fer és, quan va créixer, es va rebel·lar contra el pare. Li va exigir que retornés als seus germans, la resta de fills, que els tornés a la vida, i va començar la guerra, que va durar 10 anys, entre els déus i els titans. Aquesta guerra la van acabar guanyant els déus, i va ser quan els déus es van assentar a l'Olimp, al món de l'Olimp. I a partir d'aquí es va crear, doncs, tota la... O sigui, aquest és l'inici de la cosmogonia dels grecs. I a partir d'aquí generen tots els relats, totes les llegendes que expliquen la posició de les estrelles, l'ossa major, que és el mite d'Arques, que després l'explicarem.
D'acord.
Escorpí, totes les constel·lacions que hi ha, totes tenen un per què estan al cel i per què estan en una posició o estan en una altra.
Doncs molt interessant. Sí, crec que l'ossa major és com la constel·lació més coneguda, no?
L'ossa major, que és l'ossa major, és la constel·lació més coneguda, exacta, que és un asterisme, o sigui, és un asterisme un asterisme vol dir que és una figura que nosaltres reconeixem.
Clar.
Per exemple, a l'estiu nosaltres sempre tenim el triangle d'estiu, està composat per tres estrelles. És un triangle perquè forma una figura que nosaltres reconeixem. L'ossa major, amb una mica d'imaginació i amb un puntero làser i tal, la pots arribar a veure. No?
D'acord.
És un dels mites més reconeguts, perquè és una constel·lació que és de les que coneix com a circumpolars. Circumpolar vol dir que està al voltant de l'estrella polar, dona voltes al voltant de la polar, com tot el cel, però com que està tan a prop de l'estrella polar, mai es posa per sota de l'horitzó. És visible tot l'any.
Clar.
Pel qual, al ser una constel·lació tan important, o tan, que aquí la veiem tan clara des de l'hemisferi nord, perquè des de l'hemisferi sur no es veu, doncs a partir d'aquí es va generar tota una sèrie també d'històries i la història del caçador d'arques.
Bé, estàvem que els déus s'havien col·locat a l'Olimp i a partir d'allà, doncs, a la seva voluntat, dirigint, diguem, tot el que passava a baix,
no? A la seva voluntat i els seus capricis, no?
Exacte.
Per això et comentava que per què ens ha arribat, per què la mitologia té tant d'interès, perquè moltes vegades quan estem a les plantades ens ho pregunten, escolta, i aquesta història, i, uh-huh. I a vegades comences amb una història de mitologia i et venen i diuen, explica'n una altra, són relats, són contes que sabem que... Bueno, se'ls van inventar, que no tenen un fonament, però ens agrada escoltar-los. I més quan estem de vacances, allí
sí.
Mirant el cel.
I tant.
Escoltem aquestes històries d'aquests déus, d'aquests herois, que, amb aquestes, que tenen els seus defectes, tenen les seves virtuts, els seus poders, però són defectuosos. Zeus, el pitjor de tots, no? I ens sí. Encanta escoltar aquestes coses.
Sí, sí, i després, clar... També com quan ho penses, no? De, bé, perquè no s'enfadin, has de matar una cabra, i, bueno, aquests rites
sí,
humans,
sí,
no?
Sí,
per no enfadar-los i
per
sí. Poder tenir l'esperança de tenir doncs, un bon cultiu l'any que ve, no?
Sí, exacte.
En fi, que és una demostració de la força que tenen també els relats.
Evidentment, perquè quan no tenim coneixement... Doncs en què basem el que ens passa? Ho basem en coses que estan fora del nostre abast.
Totalment. Doncs no sé si ens vol explicar...
Per exemple, la de l'Osa Major.
Vinga.
La de l'Osa Major, que aquesta és com molt coneguda, ens la demana tothom, perquè és una de les constel·lacions que més es veu. Tot comença amb una ninfa, que era molt maca, era d'una bellesa extraordinària, que es deia Calisto. No? I Zeus, que sempre anava buscant, a ell li era igual si era home, si era dona o si era animal, li era completament igual. Zeus es va enamorar de Calisto, no? I aleshores la va seduir. I van tenir un fill, aquest fill es deia Arques. Què va passar? Que Zeus anava amb aquest, anava amb aquella, anava amb això, però Zeus tenia una dona.
Sí.
Que era Hera.
I s'enfadava sempre.
Constantment.
Era... La tenia la dona amargada.
Pobreta, Hera no passava per sota de les portes, de les valles que portava. Aleshores, Zeus va descobrir la infidelitat, Hera va descobrir la infidelitat, com és habitual, i què va decidir? Doncs em venjaré d'ell. I va agafar a Calisto i la va transformar en una ossa.
Sí.
En una ossa. Van passar els anys i havien tingut un fill, que no he comentat, Zeus i Calisto havien tingut un fill que es deia Arques. Arques era caçador, era molt bon caçador. I una vegada va sortir a caçar, va veure una ossa. I va dir, mira, aquesta ossa l'enganxaré, me la carregaré, la caçaré. I era la seva mare. Ell no sabia que aquesta ossa era la seva mare. I en l'instant que Hera estava esperant que Arques matés a la seva mare, en l'instant que anava a matar amb la fletxa, va baixar Zeus i la va aturar. I li va dir, compte, que és la teva mare. I aleshores, per evitar que el fill i la mare es poguessin tornar a fer mal, però perquè estiguessin sempre junts, Zeus els va agafar i els va llançar i els va posar en un lloc privilegiat del cel perquè sempre els pogués vigilar. I aquest lloc són l'ossa major i al costat d'ella hi ha l'ossa menor, que és Arques. Que l'ossa menor és... Ens fa gràcia perquè és una constel·lació que és com el carro, el famós carro, que és,
sí.
El carro és un asterisme dins de l'ossa major. És com un carro invertit, molt similar a l'ossa major, però invertida i al costat, que té una estrella que és la més brillant de totes, que tot i ser una estrella que no és gaire brillant, és una estrella molt important, que és l'estrella polar.
Clar.
Que és la cua de l'os, que és l'os petit, que forma part de la constel·lació de l'ossa menor.
Mira, aquesta última part no la coneixia, això de la cua i... No? D'altra banda, això de que es veu una... Però l'os no es veu, no? Es veu més un carro que un os.
A veure, la constel·lació és l'ossa major, perquè té tota una sèrie d'estrelles que si tu les vas lligant, aleshores doncs veus el cos de l'ossa, veus la seva cua, el seu cap i les seves potes. El que passa que el que és més reconeixible per nosaltres per intensitat de les estrelles que la conformen és un asterisme dins de la constel·lació. Un asterisme, com t'he dit, una figura que reconeixem. Quina figura reconeixem? Un carro. Un carro. No? Doncs mira, aquí veus el carro. El carro és una petita part de tot el que és la constel·lació. El carro en si és bàsicament la cua i el cos.
Molt bé. Doncs no sé si en tens alguna altra.
Home, i tant, que en tenim moltíssimes. Avui n'he portat unes quantes. A veure, per exemple, també tenim la d'Escorpió, que Escorpió és una de les constel·lacions que més es veuen a l'estiu, una de les primeres que ensenyem, perquè és una de les primeres constel·lacions zodiacals que veiem ara, no constel·lacions que passen pel pla de l'eclíptica, que són com són les zodiacals, la constel·lació de l'Escorpí, que té l'estrella Antares, que és una estrella vermella molt brillant, molt gran, que sempre l'ensenyem quan parlem de les distàncies de l'univers. Tot comença amb un caçador que es deia Orió. També hauràs sentit parlar de la constel·lació d'Orió, el cinturó d'Orió.
Sí, sí.
Però nosaltres, ara Orió, sempre em pregunten, escolta, on està Escorpí? Aquí està. I on està Orió? Orió no es veu ara, Orió es veu a l'hivern. No es veuen mai juntes Orió i Escorpí. Per què? Perquè estan separades. Perquè Zeus les va separar.
Clar.
No poden coincidir aquestes dues. Aquestes no poden, perquè... perquè hi havia Orió, que era un caçador molt poderós, era... no hi havia animal que se li resistís, no? I ell va, fins i tot va arribar a dir que, no, que cap animal podia resistir les seves dots com a caçador i que els podia caçar tots. Hi havia, hem comentat abans, de la deessa Gaia, la pròpia Terra, sí, que és la mare de tots els déus. I això li van fer enfada molt a ella. Algú tan arrogant i algú que digués que podia matar tots els animals que ella havia pogut crear.
Clar.
Aleshores, què va fer? Va dir, sí, pots caçar-los a tots, però amb aquest no podràs. I li va enviar un petit escorpí. Aquest escorpí, què va fer? Va picar a Orió i el va matar. I el va matar. Aleshores, Zeus va sentir una gran pena quan va morir Orió, i el que va fer va ser, doncs, els va agafar els dos i altre cop, com a premi, o com a càstig, els va portar al cel, els va posar al cel, però els va posar sempre en llocs separats. L'escorpí, constel·lació d'estiu, i Orió, constel·lació d'hivern. Que mai es vegin, sembla que s'estiguin perseguint l'un a l'altre, però que mai s'arribaran a atrapar.
Doncs mira, sí, aquest mite precisament no, mira, ni em sonava, el mite d'Escorpí, Déu-n'hi-do, que també aquesta constel·lació sí que és bastant reconeixible, o no?
Sí, és una constel·lació.
Es pot veure
sí,
bastant
no,
l'Escorpí.
Sí, quan ens demano moltes vegades les constel·lacions, una de les primeres que ensenyem precisament és Escorpí, perquè agafem el làser i senyalem, mireu, aquí es veu una pinça, aquí es veu l'altra pinça, al cap, aquí teniu l'espina i aquí teniu la cua, i en seguida la gent ho veu.
Clar.
A partir d'aquí ja te'n vas cap a altres constel·lacions, expliques el signe, l'ossa major, que ja l'has explicat abans, però les constel·lacions moltes vegades s'ha de tenir molta imaginació per veure-les, perquè segons on mires, segons la carta que miris o el planisferi que miris, la veus d'una manera, veus un dibuix o en veus una altra.
I tant.
Però segueixen estant allí.
A veure, una altra.
Vinga, va. La de Quirón. La de Quirón. Hi havia els centaures, saps els centaures, que és Sagitari. La constel·lació de Sagitari, que és la que ve just després d'Escorpí. Sagitari és una de les constel·lacions més interessants per nosaltres a l'estiu, perquè és una constel·lació que està orientada, quan nosaltres la mirem, estem mirant cap al centre de la Via Làctea, cap al nucli galàctic. El nucli galàctic, ja ho he explicat aquí alguna vegada, és una zona on hi ha el 80% de les estrelles de la Via Làctea, per tant, està molt poblat. Juliol, agost, precisament aquesta època, la Terra, tal com estem orientats, nosaltres veiem el nucli galàctic. Per tant, són aquestes nits que veus la famosa Via Làctea, el famós camí aquest de color blanquinós.
És increïble.
Sí, exacte, que per nosaltres té un sentit, pels xinesos en tenia un altre. Després l'explicarem. Total, que a la constel·lació de Sagitari, que és on sorgeix la Via Làctea, és des d'on la veiem, és una forma d'un centaure que està disparant un arc. No? Quirón era un centaure. Els centaures eren animals, es consideren que eren com animals salvatges, però no tots eren així. Quirón era extremadament savi. Era professor, era metge, era astrònom, era savi, era molt savi. Aquest va educar a Aquiles, a Jasó, o sigui, estem parlant d'un centaure que tenia grans coneixements i que va ser un referent educatiu i pedagògic dins de l'època, no? El que passa que va tenir una discussió amb Hèrcules, que va ser el gran heroi.
Sí.
Hèrcules, que després també el comentarem. Hèracles, que se'l coneix com Hèracles. I va morir, no va morir, perquè ell era immortal, o sigui, Sagitari era immortal, Quirón era immortal, aleshores, però va tenir bastant enverinat per una fletxa d'Hèrcules. Clar, ell no podia morir, però la fletxa, l'enverinada, li feia uns dolors insuportables, no ho aguantava. Aleshores, ell va parlar amb Zeus i va renunciar a la seva immortalitat, va dir, no aguanto més, diu, prefereixo morir que seguir aguantant aquests dolors. Zeus, que li va tocar la fibra, la història, el sacrifici de Quirón, què va fer? Doncs altre cop el va premiar com posar-lo al cel.
Ell té la seva
manera de premiar-te.
La seva dinàmica, no? Li fa pena a tothom, és la seva dona, i després va per allà premiant, doncs, a veure, està bé, una mica de compassió també.
Però també en canvi n'hi ha d'altres que són constel·lacions que et posen allí pel càstig, per exemple. Hi ha la constel·lació de Càncer, el cranc.
Sí.
Que és una constel·lació que és ara a l'estiu, però que es veu molt poquet. O sigui, realment, quan unes nits bones pots arribar a veure dues estrelletes. És una constel·lació que es veu molt poc. Per què es veu tan poc? Doncs perquè està castigada.
Clar.
Aquesta no va ser premiada, aquesta va ser castigada. Perquè Hera va enviar el cranc perquè matés a Hèrcules, perquè Hera odiava Hèrcules. Hèrcules era fill de Zeus amb una altra infidelitat, en aquest cas amb una humana.
Sí, d'acord.
I Hera no podia amb Hèrcules. Aleshores, sempre, tot l'objectiu d'Hera era eliminar Hèrcules.
Eliminar tots els fills.
I va enviar un cranc gegant per matar-lo, i una serp, però realment no va poder. O sigui, Hèrcules va derrotar el cranc. El cranc gegant se'l va carregar. Aleshores, què va fer era? En aquest cas, no el va premiar, el va posar al cel, però el va castigar fent-lo molt poc visible. Es veu molt poc, és una constel·lació que costa molt de veure. I és, la tenim i la podem veure, però es veu poquet. I li va dir, estaràs al cel, però estaràs poc, i la gent et veurà poc, perquè la feina que et vaig encomanar per fer no l'has feta bé.
Ala, doncs mira, castigat. Pensava que hauria set, doncs, en aquest cas, el pare d'Hèrcules dient, bueno, has volgut matar el meu fill, però no, eh?
No,
la castigadora...
En aquest cas va ser. I te n'explicaré una més, és que avui hem vingut carregats de relats
molt bé,
i d'històries, perquè ens les demanen, a les nits moltes vegades ens demanen.
I a més, això va molt bé, tipus, a veure, és el típic, no? Un sopar així a la fresca i la pots tirar, saps? Si escoltes aquesta, el mite, doncs mira, sabies que...
El problema d'això és que n'expliques una...
I després te'n demanen 50, no?
Te'n demanen una altra més.
Bueno,
n'hi ha doncs... una molt maca, n'hi ha una molt maca, que és de la constel·lació de la Lira, constel·lació de la Lira, que té una de les estrelles que més brilla, que és Vega.
Sí.
La Lira és el mite d'Orfeo i Eurídice. D'acord? Orfeo tocava la Lira. I tocava la Lira i la tocava molt bé. La tocava tan bé que els arbres tremolaven, els animals es callaven, tothom l'escoltava, ningú tocava la Lira com Orfeo. Les pedres ploraven quan sentien com Orfeu tocava la lira. Aleshores, la seva dona, Eurídice, va morir. Va morir i va anar a l'inframont.
Uau.
A l'inframont, que qui el regia, qui el portava, era Hades.
Sí.
Germà de Zeus.
D'acord.
Hi havia l'altre germà, que era Poseidó, que era el del mar. I Hades portava l'inframont. Hi ha una cosa que no has de fer mai amb els déus, que és temptar-los ni fer apostes amb ells.
Ja.
Perquè semblarà que sí, però al final...
Sempre acaba malament.
No. Són déus i en saben molt.
Clar.
En saben molt. Aleshores, Orfeu va baixar fins a l'inframont i va parlar amb Hades. I li va rogar que, sisplau, que Eurídice pogués tornar a la vida, pogués tornar a la Terra amb ell. I Hades, que en sabia molt, li va dir, d'acord, la teva dona te la pots emportar, diu, però... amb una condició. Tu hauràs d'anar tocant la lira mentre surts de l'inframont i la teva dona t'anirà seguint darrere teu. No et preocupis que ja t'anirà seguint, diu. Però no et pots girar en cap moment per veure si t'està seguint. Si et gires, s'acaba.
D'acord.
S'acaba. Aleshores, què va fer Orfeu? Va dir, d'acord, doncs molt bé. Li va dir, ja pots començar a caminar, la teva dona va darrere teu. Orfeu va anar passant per l'inframont, ningú es ficava amb ells perquè anava tocant la lira i a més tenia el passatge que li havia donat Hades. Ella anava tocant, però anava amb la por i amb el neguit de saber si la seva dona realment l'estava seguint. Però ell va seguir tocant, va seguir arribant, i just quan estava a punt d'arribar, també s'ha de ser una mica curt,
pel
que va fer Orfeu, perquè estava a punt d'arribar, i què va fer en aquell moment?
Girar-se.
Es va girar. I saps què va veure? Eurídice, que estava allí, l'estava seguint, estava amb ell. Però què va passar? Es va girar.
I se'n va anar.
I ella què va fer? Doncs ella, Hades, va aparèixer i va dir, t'has girat. Això no ho hauries hagut de fer perquè m'has dit que no ho faries. Va agafar Eurídice i se la va tornar a emportar cap a l'inframont i Orfeu mai més va poder tornar-la a veure.
I com acaba el cel?
Com acaba el cel? La constel·lació de l'Aire, altre cop, és premiada, altre cop pels déus, col·locada allí. És una forma d'una lira que la va col·locar Zeus, diguéssim, va sentir altre cop pena per la història, pel que el seu germà li havia fet, perquè Zeus i Hades no es duien precisament bé.
Ja,
i va dir, doncs, bueno, per premiar-te pel que t'ha fet el meu germà, jo et reservaré un lloc a l'Olimp, et reservaré un lloc al cel que sigui per tu. I és per això la tenim, que és una de les constel·lacions que més marquem precisament nosaltres a l'estiu. La Lira, l'Àliga i el Cigne, que són tres constel·lacions que tenen tres estrelles molt brillants, que són molt conegudes, com són Vega, Altair i Deneb, i aquestes formen el triangle d'estiu. I per aquí és on veiem sempre a les nits d'estiu per on passa la Via Làctea, per on passa part del nucli galàctic, que es veu clarament, les nits que són molt... les nits que no hi ha lluna, precisament, les nits que són molt fosques, que es veu com passa per allí.
Déu-n'hi-do, doncs mira, una història d'amor frustrat, aquesta, eh?
La sí.
De... Bé, a veure, queda temps per un últim, si vols.
Bueno, el que podem parlar... Bueno, també hi ha la Hèrcules, que és una de les constel·lacions també conegudes, que la tenim allà, és una constel·lació que ara està molt zenital. Però a mi també m'agradaria comentar el tema que hem dit abans, no? La mitologia grega, que és la que nosaltres coneixem, no és l'única. O sigui, totes les civilitzacions o totes les civilitzacions que hi ha hagut, totes han fet el mateix que fem nosaltres, que és aixecar el cel, aixecar la vista i mirar el cel. I a partir d'aquí comences a explicar el que tu veus. Per exemple, els egipcis també tenien la seva pròpia mitologia. Tenien els Isis i Osiris, no? I explicaven el que els hi passava a la Terra en funció del que veien al cel. Hi ha la mitologia nòrdica, amb Odín, amb Thor, amb el Martí Mjolnir, no? amb el Ragnarok, que haurà sentit alguna vegada parlar del Ragnarok, que, serà, que ve a ser l'apocalipsis, la final del món. Totes, més o menys, les històries parlen del mateix, però parlen amb diferents personatges, diferents herois, històries més tràgiques o històries més alegres, però tots més o menys parlen del mateix, de com expliquem el nostre món a partir del que veiem en el cel. Per exemple, la mitologia xinesa, els xinos també tenen la seva, també veien les mateixes estrelles que veiem nosaltres, però tenen unes altres històries. Els xinesos, per exemple, en canvi, no parlaven de déus, no parlaven de traïció, ells parlaven del que tenien, era una societat molt jerarquitzada, molt ben organitzada, amb el seu palau, amb el seu emperador, els funcionaris, els districtes, les ciutats. Per tant, què és el cel pels xinesos? Era exactament el mateix, era una rèplica celestial del que tenien allí. Per tant, hi havia el palau imperial celestial, l'emperador celestial, els funcionaris celestials. Aleshores, també tenen les seves històries, però el que veien ells, més que veure una regió amb 88 constel·lacions com tenim nosaltres, eren petits punts que explicaven, mira, aquest és aquest funcionari, això és aquesta ciutat, aquesta és aquesta regió d'aquesta ciutat. Ells explicaven el que tenien a nivell administratiu a través del seu cel.
Aquesta estrella no és la que dona els permisos d'obra.
Sí, una cosa així.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, no tenia ni idea d'aquesta història de... És veritat que la cultura oriental és una gran desconeguda per nosaltres els occidentals i doncs és molt interessant també la seva forma de veure el món també bé, i respon als mateixos interessos exactament que les nostres històries.
Per nosaltres, per ells, són històries que fa milers d'anys, o sigui, clar, fa 2.000 anys que estan i se les coneixen i fins i tot hi ha actualment festivitats que celebren, per exemple, la història d'amor entre Vega i Altair, que és una història de la mitologia xinesa, o sigui, actualment es celebra 2.000 anys després.
Unido.
Però, per exemple, mira, jo vaig conèixer una vegada una persona, era de Cambodja, de Cambodja, i parlant em va comentar, ell no havia sentit mai, absolutament mai, a parlar de Mozart.
Wow.
No sabia qui era Mozart, però és que ni tan sols havia sentit el nom. I si tu dius Mozart, actualment pots no conèixer que aquesta melodia
sí
pot ser de Mozart, però has sentit el nom, no?
I tant, i tant.
Però doncs allí no tenien ni idea, o sigui, em va dir no, ni idea.
Que fort, eh?
Bueno, clar, per nosaltres és molt... no pot ser, doncs
ja.
Per ells és extremadament normal, o sigui, clar, no saber qui és Mozart.
Digue'ns un artista de Cambodja,
exacte,
ara mateix, per no se'ns acudeix ni el més famós.
Exacte, per això et comento. Les històries, o sigui, les nostres històries, nosaltres coneixem la mitologia grega, ells de la mitologia grega no en tenen ni idea, però sí que tenen un coneixement molt profund del cel a través de les històries que van crear fa 4.000 o 5.000 anys.
Doncs bé, Jordi Alemany, no sé si vols comentar l'últim o ho deixem per avui i continuem un altre dia, com tu vulguis.
No, continuarem un altre dia, estem preparant una per la propera vegada amb en Bernat,
que serà
maca.
Molt bé, doncs Jordi Alemany de l'Associació Astronòmica de Formentera, moltíssimes gràcies com sempre per aquest espai.
A vosaltres.